La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
I encetem l'espai de literatura del Sant Cugat a fons. Per anar tancant segona hora, rebem Jordi Van Campen, director d'Esprint Idiomes, el poeta del Sant Cugat a fons, com així ens agrada anomenar-lo. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Avui has decidit que parlaríem de literatura juvenil? Sí, tenim una mica la feina a l'Anna Mael, eh?
El que passa és que ara que estàvem amb aquest tema anterior aquí tan apassionant de les webs aquestes de contactes,
de
jo
sí,
no sé si és el tema més indicat, però vaja.
Sí, home, la literatura juvenil també pot tenir un punt, no?, d'erotisme.
I tant. Perdó, juvenil? A veure, parlem-ne. Mare de Déu, ara m'has esculcat. No, però escolta'm una cosa, si parlem de literatura juvenil, exactament, de quines edats estem parlant? Perquè clar, una cosa és un nano de 9 anys i l'altra és un nano de 15, i el nano de 15 potser sí que ja hauria d'anar veient una sèrie de temes, no? I si ens fixem, per exemple, en una sèrie com la de Harry Potter, a poc, a partir del tercer llibre, va entrar en aquest tema, eh? Vull dir, cuidado.
Clar, juvenil, tu contemples a partir dels 9?
Jo diria que al moment a partir que els nanos poden llegir un llibre ja diguéssim amb dibuixos i il·lustracions, evidentment, però un llibre que ja té una pàgina sencera com a mínim, de les dues, doncs en principi sí, 9 anys jo crec que ja poden començar, sí.
I fins quan s'allarga aquesta joventut?
Bueno, últimament la joventut s'allarga molt. Diu que ens costa molt marxar de casa.
Els llibres que ens portes avui dius que són per ajudar els joves a llegir durant l'estiu, per donar-los una
empenta. Bueno, sempre estem amb aquest tema, no? A mi ara em ve sovint gent al despatx i em diu, escolta'm, el nano
que no puc fer
perquè llegeixi més, no sé què. Bueno, doncs aleshores hem trobat aquests temes. No fa gaires dies parlàvem aquí mateix de Les aventures de la mà negra, que era un llibre que tenia una sèrie de dibuixos al costat i que aquests dibuixos ajudaven el nano a llegir, diguéssim, i bueno, avui hem portat tres títols, els tres bastant poc novetats, em sap molt de greu, i segurament a gent de 40 anys com a mínim, doncs els hi sonaran bastant.
Exacte, però com que els dediquem a la gent jove perquè llegeixi, estaria bé que els hi sonessin, per exemple, un que em portes, començaré per aquest, Jules Verne i 20.000 llegües de viatge submarí.
Bueno, a veure, aquest llibre, per què hi he pensat ara, que és un llibre que evidentment doncs, fa més d'un segle que està escrit, però per què hi hem pensat ara? Doncs hi hem pensat perquè no fa gaire vaig anar a veure a les drassanes l'exposició del Titanic, que hi serà fins al mes de setembre. Permeteu-me que us la recomani molt, moltíssim. Hi vaig anar amb nanos, a més, els hi va encantar. És una exposició molt ben feta i la gràcia està en que el que fan bàsicament és repassar la biografia d'aquelles persones que se sap que estaven a dalt, a dintre del Titanic. I clar, parlem des dels fogoners que estaven a la sala de màquines de les calderes, l'únic que es va salvar, n'hi ha un que es va salvar, matrimonis milionaris, actors famosos, etc. I cada un té la seva anècdota, no? L'ha anat explicant durant aquests 100 anys del Titanic, perquè és un centenari, i ara sabem les biografies, i és molt impressionant, hi ha històries molt tristes, molt romàntiques, molt boniques, hi ha cosa preciosa.
I molt també, fan, Jordi?
A les drassanes, que ja només l'edifici de les drassanes de Barcelona val la pena, no? I sabeu que al jardí de les drassanes d'allà de Barcelona doncs hi ha l'Ictini, que és el submarí que el Narcís Monturiol va dissenyar, no?
I aleshores, vas dir calla.
Clar, bueno, em va venir el cap automàticament, no? Els submarins, a més, a dintre de l'exposició del Titanic doncs hi ha diferents parts del que és el vaixell, perquè en el seu moment era una punta tecnològica important, i entre altres coses doncs hi havia unes portes estanques, diguéssim, unes portes que tenen un doble sistema de seguretat perquè no entri l'aigua, etc, que el Jules Verne ja havia avançat 50 anys abans en el llibre aquest de 20.000 llengües de viatge submarí, no? Sabeu que el Jules Verne va avançar centenars d'invents i de visions, bueno, no cal que parlem de la més famosa, no? El viatge a la Lluna del 1969 de l'home, l'Apollo 11, doncs clar, el Verne ja l'havia avançat un segle abans.
És a dir, que aquest sistema del Titanic també l'avançava Jules Verne en aquest llibre, 20.000 llengües de viatge submarí.
Ell explica fil per randa com és el fons marí, els animals, els peixos, qualsevol cosa, però també les parts del submarí. Tot això té un mèrit increïble. Pensem que en aquella època no havien vist els documentals dels Jacques Cousteau ni res per l'estil, és a dir, la gent veia el mar des de dalt, no el veia per sota. En canvi, el Verne se'l va imaginar d'una manera meravellosa.
Ara algú que dins d'aquest gènere que dèiem juvenil estigui tirant més cap a l'adolescència, cap als 16, 17, 18 anys, cap als 9, potser dirà, fons marí, a mi, quin interès em comporta, no?
Bueno, doncs hi ha l'interès de les bones novel·les, que és l'interès humà i de les reaccions humanes. Hi ha gelosia, hi ha enveja, hi ha desig de venjança, hi ha voler escapar-se, hi ha amor, hi ha carinyo, hi ha moltes coses. És un llibre fantàstic.
passem al següent?
Passem al següent.
Francesc Vallverdú, en Roc Drapaire.
A veure, el Francesc Vallverdú, que ara mateix deu ser el degà dels escriptors en llengua catalana per a infants, i que és un escriptor lleidatà excel·lent, del qual us podem recomanar molt bons llibres, entre els quals el meu preferit, L'home dels gats, però que té aquest, que és en Roc Drapaire, que és la història d'un nano drapaire que vivia en un barri d'aquells de barriada que van acabar tirant a terra, que tots, diguéssim, recordem doncs, haver vist a les afores de les grans ciutats, i que bueno, és una història molt simpàtica, molt humana, i sobretot de superació personal. Nanos doncs, que, pel que sigui, doncs, senten que encara han de trobar el seu camí, doncs aquest és un bon llibre. El Roc Drapaire, del res més absolut, de ser un gitano, entre cometes, als afores, doncs passa a ser una persona doncs, que es fa valdre per si mateixa.
Què em pensa, Jordi, que els llibres de superació personal, de motivació a través de veure la figura d'un personatge famós estiguin tenint sortida últimament?
Bueno, és bastant lògic. Tenim un panorama no només de crisi general, sinó també de crisi personal. Que
ja I està bé que et recolzem en la literatura, en aquest tipus de literatura?
Bueno, en qualsevol cosa que ens ajudi, no? La família, un amic, un llibre, per què no? En aquest sentit, moltes vegades, en el que és la solitud de la lectura, que és una particularitat de la lectura, que és una activitat que solem fer sols, doncs és fàcil retrobar-nos, identificar-nos amb algun personatge que ens dona idees, que ens dona pistes sobre què podríem fer, quin és un bon camí i un mal camí. En aquest sentit, Vallverdú, com la majoria d'autors dels Cavallfort, Tretze Vents i tota aquella època, Albert Janés, Joaquim Carbó i companyia, doncs són, o ara el desaparegut Emili Teixidor, doncs són autors que, diguéssim, es van preocupar molt de la formació dels nanos. I són llibres que estan plens de valors.
En aquest llibre, Vallverdú ens posa com a protagonista en Roc, que també deu tenir una edat juvenil, per tant, va bé que s'identifiqui el lector amb el personatge de cara a agafar aquest llibre a l'estiu i endavant.
Bueno, té 10 anys i ja et dic, és un nanuixó molt llest, molt espavilat, que vol aprendre a llegir, aquest és un dels temes del llibre i per això dèiem llibres per aprendre a llegir, el nano aquest s'adona que és analfabet i té la voluntat d'aprendre a llegir i ell mateix demana doncs, a una noia doncs, que no pot caminar bé perquè té un problema a les cames doncs, que li ensenyi a llegir. I és a través d'aquesta superació i d'aquesta voluntat d'aprendre que aconsegueix millorar.
Maria Dolors Olivés també ens presenta Buscant un nom, el tercer llibre que avui el Jordi ens porta.
Bueno, i potser el que és una mica per nanos més petits. Buscant un nom és un llibre ja llibre, insisteixo, parlem de lectors de 9-10 anys, i és la història d'un noi absolutament normal, en una ciutat catalana absolutament normal, hi ha una gran descripció, diguéssim, de lo que és la quotidianitat, i aquesta descripció fa que ens hi puguem reconèixer molt, molt fàcilment. Aleshores, no sé si recordareu una pel·lícula. És que no recordo el títol.
Jo soc molt dolent,
Hi recordar... havia un nano que tota l'estona deia de vegades veig morts.
No si tinguéssim aquí el Morales, segurament el Morales bueno, ens ajudaria.
La gràcia de la pel·lícula, i perdoneu els que no l'hagueu vista, és que al final s'adona que tot allò que li semblava que era veritat, en el fons, no era veritat perquè el que està mort és ell.
Ara parlem amb el Raül, del control tècnic. És una pel·lícula recent, per tant, podríem estar parlant del Sexto Sentido.
Exacte, el Sexto Sentido. I aleshores, és això, bueno, sí, recent entre cometes. Pues, en aquest llibre, la Maria Dolors Olivés va fer el mateix. El nano comença, el Joan comença a trobar-se un alienígena i l'alienígena li posa una pregunta, li diu, escolta'm, és que vinc d'un planeta que no té nom, m'has d'ajudar a buscar un nom. Aquí està el tema, diguéssim, pedagògic. El Joan s'interessarà per les paraules i començarà a buscar una paraula que sigui un bon nom pel planeta. Però, a través de tots els petits actes del llibre, descobrim que en el fons el Joan, l'extraterrestre, se l'ha inventat, vull dir, ho ha somiat o el que sigui, no? Però ell no, ell creu fermament que és una realitat, però no és una realitat. Aleshores, el lector veu molt divertit com tothom pot entendre que el nano ho ha somiat, però ell creu que no, ell creu que l'extraterrestre és de veritat.
És fàcil d'assumir pel jove que l'agafi, perquè em deies que potser dels tres aquest sigués ja per...
Sí, és un llibre molt clar, molt ben explicat.
Més jovenet.
Surten pares, surten mares, surten àvies entranyables,
ajuda, no?
Surten professors que no comprenen els nens, i tot això, diguéssim, que fa que la nano reconegui aquesta quotidianitat, aquesta vida seva. I deixeu-me dir que l'autora, ja desapareguda, era la parella del Jan, el dibuixant de Super López.
Ah, mira.
Que és un gran còmic que, si us hi fixeu, també està ple de detalls quotidians. És a dir, el que fan en aquesta parella, en el fons, és mirar la realitat que ens circunda i a partir d'ella inventar-se històries, però sempre partint d'aquesta realitat nostra. O sigui, podríem fer una història a partir d'aquest estudi de ràdio, dels micròfons, dels ordinadors...
doncs si algun cabri ronda per casa el Super López, també per l'estiu una bona lectura.
Bueno, no és gens mala idea d'agafar còmics i que els nanos comencin a llegir còmic, sempre quan sigui un còmic, diguéssim, escaient. Perquè també aquells que parlàvem abans...
Davant, jo... sí, ja més o menys ja veia per on anaves encaminat. Quina és la manera ideal o més idònia de llegir a l'estiu, una època on fa tanta calor? Què ens recomanes tu, Jordi?
Home, això és una pregunta preciosa que ens portaria dos programes. Com ens agrada llegir també, en quina situació? Sota un arbre, al llit, ben amagats, què sé jo, no? Jo el que sí que diria, sobretot aquests pares que tenen un nano que li costa llegir, és que troben un llibre que el pugui enganxar, un d'aquests que hem dit, per exemple, o qualsevol altre, però que comencin llegint plegats. Que el pare o la mare agafi el llibre, llegeixi una pàgina amb el nano, que li interessin els personatges, que li faci preguntes, el tipus, oi que sí, i que li faci compartir el llibre. I a partir d'aquí el nano mateix agafarà el llibre i el voldrà acabar.
Vai, si ets adult, Jordi, un racó preferit.
Un racó
si
preferit?
Si vols, desvetlla'ns el
per
teu.
Per llegir.
Durant l'època d'estiu.
Lluny. Lluny de tot, lluny de tothom, absolutament sol, que és el problema. Agafes el llibre, comences a llegir-lo, t'agrada, t'interessa, en aquell moment, pam, entra algú demanant alguna cosa.
És a dir, allunyat, perquè,
allunyat,
com deies abans,
ben amagat.
Normalment, fora bo que llegim en solitud.
Jo crec que llegir en qualsevol moment és bonic i no ha de ser un problema. A mi m'agrada molt llegir el tren, per exemple.
Jo t'anava a preguntar si, per exemple, dalt d'un avió és una bona opció.
Espero que sí, perquè ara m'esperen a mi moltes hores d'avió.
Quants llibres agafaràs per aquest trajecte?
No, un. Sempre la idea és un i agafar-lo, i acabar-lo.
Ah, potser depèn del ritme i de quantes hores te'n pots llegir més d'un, tu.
No, però el problema de tenir diversos llibres és que aleshores vas picant i no acabes mai d'acabar-ne cap. A mi m'agrada començar un llibre i acabar-lo. Encara que, pel que sigui, no llegis estones que no m'entusiasmi, jo l'he d'acabar.
Exacte. Això passa, a vegades, abandonar un llibre.
Ah, abandones un llibre com no abandones moltes coses. No, però és que últimament és molt fàcil abandonar les coses. Jo crec que hem de donar-li l'oportunitat al llibre. També hi ha d'haver llibres i llibres. Fieu-vos a les recomanacions de Cugat.cat.
Molt bé, Jordi. Un bon final per aquesta temporada. Ens veiem, si tot va bé, la temporada que ve, Jordi.
Molt bé, doncs bon estiu a tothom i bona lectura.
Gràcies.